Sense afany de lucre, tots els diumenges de 3 a 4 de la tarda amb Manel Martí.
Molt bona tarda, nou diumenge amb tots vosaltres aquí a la Com. Estem, com que diumenge, per parlar de les entitats del tercer sector. Ja sabeu, aquella entitat que encara que de tant en tant sorgeix una dolenta, que ens surten i ens sortiran sempre, perquè nosaltres som també humans, i aquí hi ha de tot. En general són entitats que busquen la millor qualitat de vida de tothom, de diferents col·lectius al qual representem. I recordeu, és molt important que tots els beneficis, tot el que es produeix a l'entitat, va adreçada a la pròpia entitat. Ningú s'ho tindria que quedar. Una altra cosa és el tema que ja diem de certes coses irregulars que passen de tant en tant. El proper dimecres, dia 18 de novembre, en la Casa de la Mar, a les 7 de la tarda, al carrer Casa de la Mar, sabeu que està al carrer Albareda número 1, allà a Gossó de Paral·lel, la nostra associació, una de les que nosaltres representem, que és l'Associació de Discapacitat Visual Catalunya, presenta un informe bianual de la situació de la discapacitat visual a Catalunya. I també entregarà els premis, diferents premis que entrega reconeixent el mèrit d'algunes persones en favor del col·lectiu de persones que pateixen problemes a la vista. Aquest informe bianual és molt interessant perquè anem cada dos anys, per això diem bianual, cada dos anys després d'aquest informe, de quina és l'evolució de l'atenció a discapacitat visual, des del punt de vista d'eliminació de barreres, d'atenció a nivell d'accés a la cultura, el tema, per exemple, de les noves tecnologies com estem, el tema de la integració laboral, la integració social. Aquest primer informe es va presentar l'any 2007 i aquest any fem el segon informe. I, bueno, expliquem que anem una mica bé en uns temes, ha evolucionat bastant el tema de l'eliminació de barreres, per exemple, ara mateix ho veiem tot el tema de les parades d'autobusos amb aquests caminadors que porten fins a la parada, això és per nosaltres, els caminadors fins als parades de peatons també és per nosaltres, els avanços fets en la cultura a nivell d'alguns museus, teatres, òperes, és evident. Però parlem sobretot d'alguns temes molt importants que ja en parlem futurs formes en aquest... En futurs en parlem d'això, que és el tema de l'accés a les noves tecnologies. Som un dels col·lectius que estem quedant una mica enrere, alguns cops molt enrere, perquè són aparells bastant cars habitualment, i no existeix massa llocs on formar-se. Ara mateix, telefonia mòbil, per exemple, pots comprar-te un mòbil, pots tindre dificultat a l'hora de saber funcionar un mòbil completament. I també un tema que se'ns presenta a les persones amb ceguesa total o amb discapacitat visual, se'ns presenta molt malament en el futur, serà el tema d'integració laboral. Se'ns presenten uns panorama bastant dantès, tota vegada que la integració laboral habitual que teníem molts de nosaltres, que era fins a fa pocs la venda al cupó, està baixant a límits realment bastant preocupants, i és un tema que caldrà veure quines sortides noves donem al tema aquest de la integració laboral, perquè altres col·lectius ja històricament ho han passat molt malament, discapacitat física, discapacitat intel·lectual ho han passat molt malament. Els cecs han tingut des de fa 70 anys, l'any 1938, i abans a Catalunya, el 32, l'època dels sindicats de cecs de Catalunya ja tenien una alternativa laboral, però a partir d'ara penso que hi haurà problemes importants en aquest aspecte. Vinga, com cada tarda de diumenge ens acompanyen uns invitats. Avui ens acompanya la Maria José Pellicer. Maria José, bona tarda.
Bona tarda.
Maria José és una presidenta d'una associació que veurem que es dedica a ajudar nens i a projectes que es fan a la Índia. També tenim a la nostra l'Eva León Ar. Bona tarda, Eva.
Hola, bona tarda.
Que ens va de part de la Federació Catalana de Voluntaris Socials amb un projecte força interessant que és treballar el tema de responsabilitat social corporativa d'empreses, que és un tema que havia estat molt, molt en boga abans de la crisi i ara estem en moments durs actualment, no, Eva?
Exactament, sí.
Bueno, i també ens acompanyarà el Robert Giovanni, que ha fet un projecte força interessant, que el Robert Giovanni és un propietari d'una cava que ens explicarà d'on és, què volem fer amb aquests 5 caves, 5 projectes, que veureu que és un tema que parlem de com caldria que fos aquesta responsabilitat corporativa, a veure si l'Eva comparteix algunes idees que jo tinc amb el tema aquest. No sé, Eva, estàs d'acord, per exemple, mateix moltes empreses montin la seva pròpia fundació pròpia i facin coses pel seu compte, o valdria més la pena que et dediquessin diners directament a entitats que ja portem molts anys i estem prou estructurats?
Home, jo crec que seria bé que ajudessin els que ja existim des de fa molt de temps a donar una empenta, perquè moltes vegades són entitats molt petites, amb prou feines poden caminar, però la feina que fan és molt interessant.
Mitjançant el voluntariat, entitats que amb el voluntariat mouen molta, molta feina. Però ja et dic que jo, per exemple, ja sabeu que ho vaig comentar l'altre dia, és que si tomen desacord que empreses, algunes d'elles multinacionals, que no tenen pràcticament... Bueno, jo dic que no tenen ni idea sobre el que és el tercer sector, perquè ells estan per fer les seves activitats bàsiques de negoci, no calia que moltes aquestes fundacions privades, que es dona bastant imatge, però jo sempre dic que inclús es donaria molta més imatge al participar amb aquelles entitats que portem doncs, molts anys a Catalunya i que estem en contacte amb les, bueno, amb totes aquelles problemàtiques socials que tenim a casa nostra. Comencem per Maria José. Aviam, Maria José, el tema d'una associació a la Índia. Això com et va vindre a tu? Perquè tu vas ser la primera promotora d'aquesta associació, que es diu By Kids.
For Kids.
For Kids, perdona.
Sí,
For Kids. For Kids, quiere decir para niños.
Pels nens, sí.
Pels nens. I això sí. Com va sortir, en la primera idea?
Pues mira, això va ser el 2000, que jo estava vivint a l'Índia en aquell temps, per viure de prop la col·laboració que es feia des d'aquí en països en desenvolupament, i vaig conèixer aquesta comunitat. La veritat és que, mira, t'explico, va ser una trobada sota un tamarindo centenari amb uns camps d'agrícoles, es van apropar ja les dones d'aquesta ONG, i dues dones grans, velletes, es van aixecar i em van dir: no volem caritat, volem treballar. Dic: jo no puc caminar, però puc vendre alguna cosa, i la meva companya pot caminar, pot portar una vaca a pasturar. Després van parlar les dones més joves, i ells feia 4 anys que tenien sequera, tenien una situació de molt difícil econòmicament, menjaven un cop al dia si tenien sort, i em van demanar com a prioritat educació pels fills. I aquesta trobada pues, em va obrir el cor, perquè vaig veure un grup de gent, un grup de dones que tenien molt clares les coses, i la seva prioritat em va sobtar, no? Que en aquella situació volguessin educació, sobretot.
La Índia continua amb aquella situació que, de pobresa, o està posant bastant darrere, perquè hi ha una informació que està posant el PIB a una velocitat bastant ràpida. S'està notant el progrés allà, l'evolució cap a situacions millors que històricament han tingut?
La Índia té... Hi ha dos Índies. Les Índies de les grans ciutats, on aquesta evolució ràpida s'està notant, i la Índia rural, que són milions i milions de persones que van al ritme doncs, que han anat com sempre. Tot aquest creixement econòmic a la Índia rural no arriba a molts llocs.
I aleshores tu veus aquelles dones que són emprenedores, tenen ganes de fer coses, i et decideixes muntar una associació aquí a casa nostra.
Sí, vaig veure el seu compromís i vaig confiar en elles, i de fet tenien una petita escola funcionant, però l'edifici era tan ruïnós que de fet es va enfonsar la teulada aquell any. Llavors, bueno, la seva demanda va acabar en la fundació de l'associació For Kids. I des de llavors pues, hem construït una escola nova, hem donat prioritat a la necessitat que elles ens demanaven d'educació. Això ho recolzem en programa d'apadrinament. El programa d'apadrinament, treballem en 27 pobles. Alguns nanos van a la nostra escola, no tots poden anar, però a cada escola, a cada poble, vull dir, hi ha una escola de reforç que es paga un mestre a les tardes, tenen material educatiu i tenen atenció també d'alimentació i de salut, de metge.
Quina resposta veus pels nostres ciutadans d'aquí de Catalunya, bàsicament? Perquè també l'àmbit nacional, l'àmbit català, o quin àmbit teniu vosaltres d'actuació, bàsicament?
Nosaltres la idea era que fos una cosa local. Llavors, bàsicament, estem a Sant Cugat, tenim padrins també socis a Barcelona, i algun soci, un a Sevilla, un a Vizcaya, que s'han sentit per la ràdio, precisament. Sí, però som bastant locals, som una entitat petita.
Perquè vosaltres us financeu només dels donatius, o teniu, com mateix després parlem amb la Eva, del tema de finançament d'empreses, tens contactes amb empreses, o només us baseu en els apadrinaments, els donatius que fan els propis socis?
Per als programes dels nens que tinguin continuïtat tenim els apadrinaments. Després, per projectes puntuals, com va ser construir l'escola, equipar l'escola, demanem diners a entitats com l'Ajuntament de Sant Cugat, fundacions privades...
Mm-hmm. I el que et comentava, la resposta que veus aquí, la veus la gent conscienciada, preocupada d'aquesta temàtica, es coneixeu, perquè nosaltres vam conèixer fa uns dies un stand de Sant Cugat, la fira de tardor de Sant Cugat,
sí.
I em va ensenyar les fotografies d'aquesta escola que la Jasmina, la meva companya, va dir, quina cosa més guapa fan aquesta gent ahir a l'Índia,
sí.
I arrel d'allò, doncs, avui esteu aquí amb nosaltres. No? Com veus la resposta nostra al nostre país? La gent està preocupada d'allò que passa molts mig de quilòmetres o està també amb els nostres propis problemes i les altres no afecten tant?
La gent, en principi, voldria poder confiar més en què es fa amb els diners que donen. Jo crec que la gent d'entrada és solidària, molt. Però, clar, jo ho entenc que d'entrada pues, no saben realment què passa amb els diners. En el nostre cas, al ser una entitat petita que ens coneixem, doncs estan contents perquè hi confien. A més, la gent viatja al projecte, està en contacte, fem trobades de socis ara cada 2 anys... I bueno, dins nostre pues, la gent contenta perquè realment s'estan portant a terme tots els projectes i a més la gent ha vist el canvi d'aquests nens com estaven i com estan ara, no? I les famílies.
Perquè vosaltres sou tots voluntaris o hi ha uns professionals dintre l'entitat treballant amb vosaltres o com feu el tema?
Voluntaris.
Tots voluntaris, ni un sol professional. I la gent encara algun cop et poden preguntar què feu amb els diners, per exemple, et poden preguntar, per exemple, tenen por inclús que no s'utilitzin bé els diners, aquests casos tan petits, per exemple?
Home, els comptes estan oberts per qui vulgui mirar.
És el que diem sempre, no? Que qui vulgui entrar, que es faci soci, demani els comptes que estan obertes a tothom.
Sí.
Perquè sembla ser que les ONGs amaguem, escolteu, qualsevol soci, qualsevol soci pot demanar a l'estat comptable i pot revisar totes les factures, perquè això estem sempre oberts a fer-ho.
Sí, sí.
Un tema força important. I el tema de l'Índia, com ho has vist la reacció? Perquè ja sent, heu fet aquestes escoles, els nanos els orienteu, suposo, més endavant a nivell laboral. Com està la situació ja actualment a la vostra tasca que esteu fent a l'Índia?
Doncs pues mira, ara estem començant una fase que és molt maca, perquè bueno, primer vam atendre aquesta necessitat de l'escola, d'educació, que després les dones van demanar microcrèdits. Això fa des del 2004 que ho estem fent, amb un resultat òptim, estan encantades. Estem amb un 98% de devolució.
98% de devolució?
Sí.
I això sense cap aval? Tu deixes el microcrèdit sense tindre cap aval?
Sí,
allà.
Sí.
Només amb la confiança?
Allà funcionen per grups d'autoajuda. I aquests grups, abans de començar microcrèdits, ja han fet una feina prèvia d'estalvi. I tenen el seu propi capital, que és molt petit. Després, quan han après ja una mica la fiscalitat de demanar a tornar en petites quantitats, llavors poden entrar amb el microcrèdit. Com veuen que realment és una sortida, doncs ho prenen molt en sèrio. Llavors elles mateixes són les que controlen i les que miren de que tot es faci de forma idònia, no?
I, per exemple, un microcrèdit, de quina quantia estem parlant en transformació en euros? De quina quantia, per exemple, poden ser aquests microcrèdits? Quines quantitats aproximadament poden
ser? Doncs 100, 150 euros.
I amb això què poden fer elles?
Comprar una vaca.
Una vaca?
Comprar una vaca lletera, es diu, o muntar un petit negoci.
Es pot muntar un petit negoci a la Índia amb 150
euros? Un petit negoci a la Índia és comprar material per vendre amb un tenderete al carrer. No, són coses molt senzilles, però... Però clar, per ells són molts diners. És la màgia que tenim de col·laborar amb aquests països, en aquest cas amb la Índia, que 150 euros allà són molts diners.
I els nens, suposo que ja fa anys que som amb ells, i alguns d'ells hauran sortit quasi de l'escola, no? Quan començava a diversos anys, no? Com ha anat el tema per integració laboral? Veieu que van per camins que més o menys creieu que són convenients? Com va el tema?
Jo això voldria dir-ho, eh? La gent que apadrina, a vegades es treu importància aquí de, bueno, apadrino un nen, però realment, potencialment, estan donant una oportunitat de vida a una persona. I això és així, perquè els nens que surten amb educació, aquests nens, abans d'estar nosaltres, el 50% dels nens abandonaven l'escola. Ara tothom acaba l'ensenyança obligatòria. Si volen continuar estudiant, ho poden fer. I si no, els fem estudis de preparació per entrar a una fàbrica textil o allà on vulguin.
De formació professional.
Formació professional. En aquest sentit, deia que ara estem en una fase de que volem començar a petites empreses, perquè el nostre objectiu és que siguin autosuficients, no? De que arribi un moment que no ens necessitin. I ara començarem amb una petita empresa informàtica, també tenim un taller textil, això donarà sortida també als nanos, i d'altra banda doncs, que comencin a tenir ingressos. Per exemple, aquest any ens demanen una casa d'acollida per 10 nens, i el compromís és que quan aquestes empreses funcionin, doncs puguin ells tenir els ingressos per sostenir la casa d'acollida, no? Sempre que siguin projectes sostenibles.
Millor el tema que siguin projectes sostenibles, que no contaminin, suposo, com totes les ONGs, bàsicament, tot això també ho mireu, totes aquestes coses.
Sí, però i sobretot que no generar més dependència envers nosaltres. O sigui, que el que fem sigui sempre perquè cada vegada depenguin més de nosaltres. Menys, vull dir.
I a nivell global, Maria José, sempre m'agrada parlar amb els que veniu d'aquesta col·laboració internacional, perquè per aquest programa també han passat diversos col·laboradors internacionals, aquesta gent que es passa les vacances a anar a aquests països. Com es veu la solució una mica, no sé, com es veu des del teu puesto, que veus com es pot intentar solucionar aquests temes d'aquesta dependència, d'aquesta manca de recursos per aquests països?
Mira, jo això ho porto molt al meu nivell i crec molt en la responsabilitat individual de cada persona de fer allò que un pot. Hi ha un debat sobre si és bo que hi hagin tantes petites ONGs funcionant d'aquesta forma dispersa o si no, o si tots els diners haurien d'anar a un país i almenys a aquell país. Jo crec molt en assumir responsabilitats a nivell personal, i això crea com una xarxa i cada vegada serem més les persones que arribem. Jo crec molt en això, perquè una altra cosa és plantejar-te objectius que no estan en les teves mans, no?
I la col·laboració de país a país, per exemple, aquestes deutes que es fan, que després diuen que es tingui que condonar, com ho veus, això?
Jo crec que ojalà que aquesta crisi sigui una crisi que permeti que sistemes financers, bueno, potser és una mica utòpic, però s'ha de canviar això. No es poden mantenir aquestes desigualtats des dels governs i des dels sistemes financers que... Però és que això vol dir responsabilitat de tothom i també de la gent que hi ha a aquests països. Aquests països, mira, jo abans de conèixer aquesta comunitat vaig conèixer altres comunitats petites i hi havia molta picaresca perquè saben que hi ha bolses de diner a Europa que van cap allà i munten ONGs fictícies. I això està aquí i està allà. Llavors és responsabilitat personal de qualsevol persona. I a partir d'aquí, pues, jo crec que les coses aniran millor.
Molt bé, José, te sents a gust amb aquesta feina? Treballes a part o se ho fas voluntariat? Estàs treballant a part d'aquesta associació? El teu temps el digues pràcticament íntegrament?
Sí, tinc la meva feina i això ho faig a més a més. I sobretot jo crec que és una experiència molt maca perquè és una experiència grupal, de que en grup es poden fer moltes coses. I les dones, a més, ho estan constatant. Les dones allà ens deien, és que som invisibles, i ara diuen, comencem a ser visibles, perquè són un grup, perquè tenen força i perquè estan sortint endavant. I això es pot fer perquè som un grup de socis, de padrins, hi ha grups de dones...
Perquè tu que has estat a l'Índia, continua amb això que vam llegir, bueno, jo vaig dir fa anys, no sé, està a la llibertat, la història de Gandhi, tot és intocable, i tot això continua sent-hi, o està també una evolució només en la ciutat o també al camp continua?
A la ciutat cada vegada menys, perquè la ciutat els canvis són molt més ràpids. Els pobles, sí, encara... Cada generació va minvant una mica, però encara existeix. La generació dels avis de les nostres famílies, de petits no podien entrar a l'escola. Nosaltres a l'escola, per exemple, perquè sigui sostenible, la meitat de les places són per famílies que poden pagar una quota, i això ho hem convertit també en una convivència de que els nens estudien en diferents castes. I això també és una mica pionero. I ha estat una experiència completament positiva. Tenim nens de famílies més riques amb nens pobres i tothom estudia amb les mateixes condicions. I la gent ho ha acceptat molt bé. No hi ha hagut cap problema.
I aquesta escola que heu muntat ja està totalment muntada amb tots els seus elements bàsics necessaris, està funcionant correctament i això ho heu fet des d'aquí.
Sí, ara l'estem ampliant, estem acabant l'ampliació del primer pis perquè s'ha quedat petita, perquè s'ha convertit en una escola bona, de referent, té molta demanda, i estem acabant d'ampliar-la i estem seguim amb els microcrèdits. Hi ha dos pobles del principi que ja ens han dit que consideren que ja poden anar sols, que ja no necessiten el nostre ajut. Hem agafat dos pobles nous i ara doncs, aquest any ens centrem en fer la casa d'acollida, recollir diners per obrir aquesta casa per 10 nens i hem aconseguit uns quants padrins més per a recolzar aquestes famílies d'aquests dos pobles.
I el teu somni a uns quants anys vista, això que vols arribar a fer?
Jo vull que aquesta gent em digui que ja no us necessitem.
Que cada cop vingui més gent dient aquesta dada. Ja no us necessito, puc funcionar sol.
Bueno, això és el somni fet realitat. De fet, ells ja diuen, el somni ja està fet realitat, perquè per ells mai haguessin pensat que els seus fills podien anar a una escola així, que podien tenir microcrèdits. Bueno, però sí, en grup es pot.
Quantes en són, aquesta associació, Maria José? Quantes en esteu, més o menys?
Aquí som un grup de 4 i de socis som uns 160, 170. I allà són unes 550 famílies.
Veieu el que es fa amb 150 famílies espanyoles d'aquí, amb una petita aportació que no, bueno, els suposa el seu sacrifici, en lloc d'anar potser a molts llocs limitant algunes de les seves sortides o les seves despeses, no? Però sense família el que podem fer, no? Molts microcrèdits, una escola. Quants nens té aquesta escola a l'Índia?
400.
400 nanos?
Però a més, a les escoles de reforç dels pobles estan obertes per qualsevol nen del poble. Perquè una altra cosa que mirem és que, clar, de mirar de no afavorir uns i altres no. Mm. Que sempre hi ha... A les escoles de reforç qualsevol nen pot anar.
Ja sempre val la pena col·laborar perquè es pot col·laborar una gran entitat, com deia Maria José. Per exemple, a l'Índia té un referent, bàsicament, que és la Fundació Vicente Ferrer, suposo, no, Maria José?
Sí, sí.
Aquest senyor va fer la seva feina important i ha fet una cosa molt, molt maca, no?
Sí, és una macro-ONG.
Macro-ONG, sí. Amb molts recursos, amb projectes molt ambiciosos, suposo. També vam entrevistar en el seu moment aquí, també, a la Fundació Vicente Ferrer. Però que diu la Maria José, petit a petit, poc a poc, persona a persona, si anem contaminant a tots els altres amb la nostra filosofia, seria maco, Maria José?
Mira, aquesta gent que eren famílies tan baixes, quan va veure el tsunami, van donar el seu sou, van comprar material i se'n van anar cap a les àrees del tsunami, i els nens a les cartes, als padrins, deien, estem tan feliços perquè nosaltres estem ajudant els altres. I, bueno, és que és això, no? És això.
Això em deia un gran amic meu, que era un psiquiatre, el director i creador de Guru, un col·legi d'autistes, el senyor Joaquim Buño, que em deia que el món està fet de petits cercles maco i cercles lletjos.
Sí.
I calia anar... Vés en compte que els lletjos s'acostumen a menjar els macos moltes vegades, no? Cal intentar defensar-se, que és la llàstima d'aquest món, no? Que tens que defensar-te perquè no et pugin damunt teu.
Pues sí, a més hi ha molta bondat entre la gent, vull dir, ho hem de potenciar, això.
Vinga, Maria José, tinguem dades per si en sou algun padrí el mateix que estigui escoltant aquest mateix diumenge, en aquesta hora intermitja entre la tarda, la sortida d'un diumenge a la tarda i el dinar. Explica com pot arribar fins a vosaltres.
Pues per internet posant 4Kids, que s'escriu tot junt amb K, F-O-R-K-I-D-S, 4Kids, trobaran de seguida la pàgina. Si no, un telèfon és el 93-583-63-53.
Repeteix el número, en tot cas?
93-583-63-53.
Bona veu, estimats oients. Persones que valen la pena, ja veieu, eh? La Maria José, meravellosa. No m'has sentit a la veu, dones?
És que m'ho crec molt perquè ho visc, perquè estic allà i les dones aquestes per mi tenen tot el meu respecte.
Moltíssimes gràcies, Maria José, espero que et vagi molt bé.
Moltes
que
tiguis
endavant i que molta gent et vagi dient que et sentiràs molt feliç, que et digui, mira, jo no necessito, ja m'has fet el petit empenteta i jo busco continuar. Moltíssimes gràcies, Maria José.
Gràcies a vosaltres.
I ara la nostra estimadíssima Mercè ens posarà una cançó que, si esteu a la vostra dona en el menjador i els nanos estan una mica apartadots, pues aixequeu els dos i poseu a ballar, perquè val la pena. És una senyora que ja fa anys que cantava aquesta cançó era Roberta Flack.
Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly.
Sense afany de lucre, amb Manel Martí.
Bueno, estem aquí novament després d'aquesta cançó. Em diu pas que no és aquella cançó que recordes per tota la vida, eh? Que moltes vegades això ha donat origen a coses importants de relacions afectives, eh? Moltes parelles amb cançó com aquestes s'hi han trobat i han continuat per sempre. Bueno, Eva, deies ara mateix que ets la responsable a l'àrea d'empresa de la Federació Catalana de Voluntariat Social.
Exactament.
La federació ja és una mica coneguda, però diguem-ne que és una federació que reuneix a bastantes entitats de Catalunya que treballen en tema social.
Sí, hi ha 278.
278 associacions, que això mou quants voluntaris, més o menys, se sabe?
Uf, se sabria, però jo ara mateix no t'ho sé dir. A molts, segur que a molts.
I en aquesta federació, un dels temes que preocupa és el tema del finançament d'aquestes entitats, evidentment.
Sí.
I una forma de resoldre el finançament, bueno, la gent pregunta d'on traiem diners nosaltres a les entitats, diem que hi ha dos tipus de finançament i no hi tot hi ha aquí, dos, només, hi ha finançament públic i privat, eh?
Sí.
Públic i privat, el públic format per tot el seguit de de subvencions, convenis, concerts amb l'administració pública, tant local, autonòmica com nacional,
sí.
I privat, doncs, particulars i empreses.
Això
particulars, hem de fer una gran feina per posar el nombre d'associats, perquè aquí a Espanya és un dels països més baixos en associacionisme de les persones.
Sí. Sí, sí, realment això és un problema i llavors el que et queda és el finançament públic, però cal animar el finançament privat, perquè tal com tu dius, a molts llocs d'Europa, diferents països d'Europa tenen un finançament privat que és pràcticament del 50%.
Mm-hmm.
Això és moltíssim i mm-hmm. això et permet tenir molta independència i tenir dos fons diferents i mort en tranquil·litat.
Perquè és molt, molt dolent només basar-te en un finançament públic.
Exacte, perquè qualsevol dia doncs, pot passar qualsevol cosa i et quedes, pots quedar aquí, inclús no pots ni treballar perquè no arribes, no?
Això ho vam parlar la setmana passada amb la Carmen Capdevila, que vam entrevistar aquest programa, que era el tema de la firma dels convenis i els concerts ja plurianuals, que ens dona una mica d'estabilitat, cosa que fins ara depeníem de subvencions arbitràries, pràcticament.
Sí, ara nosaltres, per exemple, amb voluntariat d'empresa tenim un conveni que és bianual i això ja et dona una certa tranquil·litat, no? I amb salut tenim trianual. Bueno, aquestes coses ens també ajuden.
Els particulars, dient el que sempre diem aquest programa, mireu, suposo que estàs d'acord, Eva, dir a la gent, escolta, si pertanyes a l'associació fas moltes coses, treballes pel teu tema, perquè diem, escolta, si ets sec, vine amb nosaltres, nosaltres som els que treballem pel sec i per discapacitat visual, el tema de les barreres, el tema científic, jo també per la teva pròpia malaltia, nosaltres invertim bastant diners en centres científics, tenim un premi ara mateix d'investigació que aquest any precisament li donem a un dels centres que s'acaba d'obrir aquí a Catalunya, que és l'IMO, l'Institut de Microcirurgia Ocular, que és un centre que ha fet el seu Departament d'Investigació Científica i nosaltres en el futur esperem poder recolzar-los. I feu-vos, i les quantitats són pràcticament molt baixes, 50, 60, 80 euros l'any per subscriure-se i tindre totes les avantatges que et donen les entitats, que són moltes, perquè les entitats donen moltes avantatges, Eva.
Sí, donen moltíssimes avantatges. I a un nivell particular sempre estaràs molt més recolzat i molt més entès. Ja no només a nivell de que puguis fer més coses, sinó que a nivell d'enteniment, d'estar amb gent que està patint el mateix que tu, amb les mateixes intencions, les mateixes il·lusions, la teva vida gira. Ja no ets sol davant de la societat, sinó que estàs recolzat. Això és una importància, vital, que no ens n'adonem els que, per gràcia, no, per sort, no tenim cap problema, no, en aquests moments.
Que intenta, doncs, és que ho estem, doncs, seri, això ja seria una bona avançada, que si aconseguís una cosa. Ara mateix estem demanant que els metges, sisplau, que quan informa un pacient que vostè pateix una diabetes, o vostè pateix un tal malaltí o tal altre, li faig una fotocòpia de la guia pràctica d'entitats de Catalunya, que ja està feta, que aquesta ja està feta, ja la tenen feta. I en allà tenen relacionat per ordre alfabètic les malalties i discapacitat, i dintre d'aquest apartat les entitats que a Catalunya les treballem. Això seria important, perquè la gent que està informada d'una malaltia greu o no tan greu, troba de seguir recolzament.
Sí. Això seria molt, molt important, perquè realment el xoc inicial d'una persona quan rep una notícia com aquestes és de que no sap què fer, no sap cap on anar, tota la seva vida canvia en qüestió d'un segon. Trobar gent que ha passat per la mateixa situació és un recolzament molt important i jo crec que és molt bo.
Pues això ho hem parlat diverses vegades, no amb la Marina Geri, perquè la Marina Geri no ens ha volgut encara rebre, a pesar que hem crescut diverses cartes, ens delega sempre altres del seu departament, però ho hem explicat moltes vegades i encara no hem aconseguit que els metges del Centre d'Atenció Primària, els metges de la Sanitat Pública, encara que sigui, facin aquesta tasca. Aleshores, vosaltres busqueu que les empreses, dèiem abans de començar el programa, que en lloc de crear la seva pròpia ONG, doni el seu finançament a entitats ja consolidades com la Federació, que coneix les entitats que estan associades.
Bé, de fet, no estem en contra de que les empreses facin les seves pròpies fundacions o facin el que sigui, perquè jo penso també que qualsevol aportació sempre és bona, sempre és millor això que no fer res. Però sí que és cert que les entitats són molt petites, moltes vegades, i necessiten molta empenta. Llavors, si la gent pot ajudar, doncs és perfecte, no? Altra cosa és, el primer pas que s'ha de fer és augmentar la sensibilitat, la conscienciació dels empresaris en si. Perquè moltes vegades també és per propi desconeixement. Estem en un país que potser no hi ha tendència a ajudar, i en canvi si els hi expliques, si t'acosta, els expliques el que es fa en altres països, i sobretot els hi poses exemples del que poden fer, amb un exemple explícit, pots ajudar aquesta entitat que està a tres carrers de la teva empresa i potser els teus nens coneixen els nens d'allà o qualsevol cosa d'aquestes, mm-hmm. Llavors és més fàcil.
Tu estàs visitant els empresaris, els directors de les empreses, estàs fent aquesta feina o correspon a altra persona dintre de l'organització?
Nosaltres tenim allà a la federació, tenim un equip de voluntaris que van trucant a les empreses i van parlant amb ells per demanar material que necessiten les entitats, i al mateix trucar doncs els expliquen el que fem, i si volen que passem un dia els expliquem totes les opcions de col·laborar. Paral·lelament jo també vaig parlant amb els empresaris i els hi vaig explicant, però sempre des d'un punt de vista molt pràctic, mm-hmm. Perquè anar a una persona, però no cal que sigui empresari, a qualsevol, i dir-li que tu col·labora, així és una cosa tan heterogènia, la gent acostuma a dir que no, perquè no sap ni per què. Si tu dius, doncs pots ajudar aquesta persona que li passa això, aquest col·lectiu, i amb els teus diners es farà això i això i això, la cosa canvia.
Mm-hmm. I veient el resultat fins a com veus les empreses espanyoles? Veus solidaris, veus compromesos? Veuen ja que aquesta responsabilitat social corporativa no ho veuen d'un punt de vista economicista? Perquè, no sé, mireu, com per exemple, no sé, el senyor Laporta diu que vol posar la camisa del Barça UNICEF, i els propis socis li pregunten quin rendiment econòmic té ser de l'UNICEF, és per plegar, no? Escolta, mira, volem ser de l'UNICEF perquè ens dona gana i perquè fem una tasca social, i social no es mesura econòmicament moltes vegades.
Jo crec que també no sempre hem de generalitzar, no? L'empresari no és aquell gran enemic de les ONGs, sinó que una empresa està formada per moltíssimes persones. I el que em trobo és que les persones en si són solidàries, o si més no, els expliques projectes solidaris i et diuen, ostres, doncs m'agradaria col·laborar, o com a mínim els agrada. Altra cosa és que l'empresa, l'objectiu de les empreses, passin per aquesta via. Mm. A vegades hi ha gent interessada, però des de la seva empresa no es pot fer. Mm. També s'ha de respectar, no?
Bueno, hem explicat un cas real, perquè després t'explicarem altres casos, Eva, sí? Si em pots explicar que la gent es motivi també, que és bueno, una cava petitona, sembla ser. Robert, bona tarda.
Sí, hola, bona tarda.
El Robert pertany a unes caves. On esteu?
Estem a Castellví de la Marca.
Això és el Penedès.
Això és el Penedès, uh-huh. Estaria a uns 7-8 quilòmetres de Vilafranca al Penedès, uh-huh. Entre Vilafranca i Santa Margarida dels Monjos, uh-huh. Costat de la Munia.
I què produïu? Vins i caves?
Caves només.
Caves només.
Sí, per celebrar-ho. Estem especialitzats en caves.
Vale. I aquesta idea de que sorgeix de bé agua, visiteu-vos, com deia l'Eva, us ha trucat o va sorgir de vosaltres aquesta idea de col·laborar?
Va sorgir, la idea va ser, bueno, més que una idea, és la il·lusió de poder compartir el nostre somni amb més gent. El somni va començar en el fet de que els tres germans vam fer la campanya de Nadal amb el pare del 2006, el celler és petit i es dedicava a fer el que és la distribució només de Nadal, i cada Nadal anava un fill o altre a ajudar el pare, i llavors el 2006 de quatre fills vam coincidir tres, i tal com vam acabar la campanya del 2006, el gener del 2007 vam decidir de continuar amb el negoci però distribuint tot l'any, i a botiga especialitzada, restaurants que fins ara no s'havia fet, i començar a fer l'exportació també. I aquí va ser quan els pares, doncs, bueno, van fer, ens van donar tot el seu suport, tant el pare com la mare. Nosaltres som un celler molt petitó, que no, bueno, de fet el celler només feia la campanya de Nadal. Llavors des dels principis ja va ser, bueno, la il·lusió de que ens deixessin continuar amb aquest projecte, doncs, des d'un principi vam decidir que el volíem compartir amb més gent. Mm. I bueno, d'aquí de que el nostre eslògan des de sempre va ser una altra manera de veure el món. Mm.
I això ho feu d'acord, evidentment. Mm? Uh-huh. Penseu, per exemple, que pot posar més la venda, per exemple, per fer aquesta actuació? És a dir, ho agafareu com a marca de màrqueting, dir que feu aquesta col·laboració amb les ONGs, o no ho agafareu com a marca de màrqueting?
A veure, nosaltres ho teníem clar que ho volíem fer des del principi. Nosaltres ja veníem de... Havíem tingut un restaurant mexicà amb la germana gran, nosaltres dos dels quatre fills, i el que és el bote, el típic les, que, bueno, que es dona als restaurants, no sé com es diu en català,
les propines,
les propines, ja l'havíem destinat alguna vegada amb alguna, en diferents entitats. I quan vam començar amb el celler, doncs, teníem clar que ho volíem fer-ho, que volíem continuar aquesta vessant. I llavors la intenció era col·laborar només amb una única o ONG o fundació d'una part de les ventes que podíem fer. El primer any nosaltres acabàvem de néixer, com aquell que diu, vull dir que no teníem clients al carrer, només que els de Nadal, però el resta de l'any no teníem clients. I llavors, bueno, vam tindre un primer contacte amb un amic que estava a Intermón i ens va explicar, bueno, ens va aconsellar. Llavors el 2007 no vam poder fer res perquè nosaltres encara estàvem buscant clients. I el 2008, quan ja vam començar a trobar algun distribuïdor que ens va voler escoltar i etc., va ser quan va néixer la idea de 5 caves, 5 projectes, que va néixer de poder associar cada cava que fem, que en fem 5, amb 5 ONGs, en comptes de fer-ho amb una.
Vale. I això vol dir que, com comentaves fa un moment, que un percentatge de la facturació, traient l'IVA, un percentatge que és el 7, no em deies, Robert? El 7%.
Sí, tot el que venem nosaltres directament, que no hi ha intermediaris pel mig, és un 7%. Seria tot el que es ven a través de la botiga online, el que es ven al propi celler o amb trucades telefòniques, que ens truca la gent al celler.
I això que van 5 projectes, us heu posat en contacte amb la Federació Catalana de Voluntariat Social i heu dit que ells decideixin les entitats, o ha sigut vosaltres que heu decidit quines entitats ja voleu col·laborar?
El 2008, tal com vam fer els inicis de 5 caves, 5 projectes, vam decidir nosaltres tres les ONGs. Vam estar parlant amb les 5, ens van presentar els seus projectes, ens van anar agradant i les vam escollir nosaltres. Llavors vam participar al dinar de Nadal d'Amics de la Gent Gran, que és una de les ONGs que vam fer al Palau Pedralbes, i allà vam conèixer la gent de la federació. Va ser una sort coincidir, llavors els hi va agradar molt el projecte, i un cop passat els Nadals vam començar a tindre les primeres conversacions amb la gent de la federació i a poc a poc van anar naixent el nou projecte que a dia d'avui és 5 caves per a 5 projectes solidaris. O sigui, a poc a poc el propi projecte s'ha anat transformant amb l'ajuda de la federació. Llavors, a partir de l'any vinent es farà un concurs que serà fet tot per part de la federació, tramitat i organitzat, en el que a totes les seves associacions que pertanyen a la federació podran presentar els seus projectes i els associarem amb els nostres 5 caves cara al Nadal vinent. I amb la intenció de que sigui una cosa d'any rere any i no que sigui una campanya que només duri un Nadal, sinó que sigui una cosa ja, si pot ser, per sempre, i de filosofia del celler i amb l'ajuda de la federació.
Eva, això que veurem de les entitats que partem a l'associació, envies uns projectes. Hi haurà un tribunal, suposo, que elegirà els 5 projectes,
sí,
en aquest cas?
Sí, hi haurà un jurat que estarà format per 5 persones, una de la pròpia federació, una de les caves, dues empreses més que ara en parlarem, que també formen part d'aquest projecte, que és un exemple de que les empreses sí són solidàries, i una d'una persona externa al projecte que sigui un expert en el sector social. Aquestes dues altres empreses van voler col·laborar amb nosaltres de manera altruista i la veritat que estem molt contents perquè quan la Federació i les Caves Verdi van començar a col·laborar ens vam adonar de seguida que necessitàvem fer la pàgina web, que necessitàvem fer altres coses, necessitàvem augmentar la difusió, i vam tenir la sort de que l'empresa Dragnet, que fa i conserva pàgines web, ens va fer la pròpia pàgina web del projecte, que és www.5caves5projectes.com, i una empresa, una consultoria social que es diu Alter Company, també de manera altruista, ens fa tota la comunicació i el màrqueting d'aquest projecte. Per mi és una prova evident de que sí, es poden fer bons projectes, sí, es poden col·laborar a les empreses, i bueno, això és un projecte molt petitó, però serveix com a exemple del que volem fer.
Robert, aquesta experiència que vosaltres tingués, sou petits, que havia sigut un dia arribés a la Codorniu o a la Freixenet, que són els referents, no? I també fots aquest 7% que ja fos interès en aquell moment, no? Sí, penses que altres companys teu d'empresaris els pot interessar aquest tema? Com ho veus?
A mi m'agradaria pensar que sí. Jo des dels... Al principi, quan vam començar a contactar amb les ONGs, totes ens van dir que ho fessin públic, de que realment poguessin fer una cosa que arribés a la difusió, que arribés als nostres propis clients. De fet, nosaltres, bueno, ens hi vam implicar i a totes les fires on anem portem els tríptics i els punts de llibre que vam fer de cada ONG a les fires, i a part de parlar dels nostres caves també parlem dels 5 projectes que portem. De fet, a millor ONGs més grosses, pues, no, vull dir, també els ajudem, però tot el que són ONGs petitones, que en tenim 3 dintre dels 5, pues és, realment és un reforç de que en qualsevol altra part de Catalunya es pugui parlar d'elles i s'expliqui el treball que estan fent. Llavors jo crec que des de part dels empresaris, que una empresa petitona de caves pugui fer aquesta associació directament amb les ONGs, pot permetre a altres empreses, ja no només del sector del cava, sinó de qualsevol sector, que puguin o associar o apropar-se a la federació o a qualsevol altra ONG per intentar fer coses similars a les que hem fet nosaltres.
Quines 5 marques són aquestes, Robert? Com es diuen aquestes 5 marques i la marca global de totes, com es diu?
Les ONGs?
No, les caves.
Ah, és cava verdier, i llavors nosaltres tenim 5 tipus de cava, que seria des d'un brut, el cava brut rupestre, el brut nature, el brut rosé, el brut nature reserva i el brut nature gran reserva, tots de cava verdier, que serien, doncs, bueno, el celler està format per 3 germans.
Bueno, nosaltres des d'aquest programa no incitarem a la gent a comprar una marca o una altra, però diem cert consell, per exemple, ara mateix un percentatge del que guanyi el senyor Robert anirà cap a ONG, no? I el senyor Robert pues, deixa guanyar aquest 7%, en teoria, i es cobra amb nosaltres. Com diem sempre, quan feu un iogurt, pues, mireu d'agafar... Pues, tenen que viure també els de Danone, els de Yoplait, Clés, que tenen que viure, perquè tenen també els seus empleats, està bé, però recordo de la Faixeda, que és una entitat que tots els treballadors són pràcticament una gran majoria discapacitada i a la Garrotxa, a la Faixeda en Jordà. Hi ha moltes teories a nivell polític, això hi va, volia parlar un dia amb tu, el tema d'aquest capitalisme humanista, perquè això és teoria política, això parla d'un capitalisme humanista. Pot ser?
Bé, jo no estic massa al cas, però...
Però és que és contradictori, dir capitalisme humanista no pot ser, perquè capitalisme és maximització del benefici, és optimització dels béns, d'això, i no es pot ser compatible perquè no es casa amb ningú, quan no es vol casar. Ara mateix estem parlant d'un tema que és la responsabilitat social corporativa de les empreses, tant petites com a grans, i vol dir que l'empresari guanya menys, amb la qual cosa inverteix en temes que en principi no tenia per què fer-ho. Però per què ho fa? Moltes vegades és per imatge, que ho comentava abans amb el Robert, però moltes vegades ho fa per solidaritat, perquè s'ho sent al cor, o perquè ja no vol guanyar més diners, ja en té prou ja, i dedica d'una forma ferma al tema de solidaritat.
El que passa és que jo crec que qualsevol iniciativa li podem trobar la part negativa a la part positiva. Hi ha gent empadernida en trobar totes les pegues quan es fan accions solidàries. I bé, aquesta gent són lliures de dir el que sigui, però la qüestió és que l'acció solidària tira endavant. Llavors, si un empresari té persones amb disminucions, per mi és una acció solidària. Que... No sé, és igual que...
És un plus per a l'empresa.
És un plus, exacte.
És a dir, dones un bon producte. Fins ara les empreses tenien deure de donar un producte o un servei i contactar-ho realment als treballadors, no? Però ara hi ha un plus més, que haurem de ser inclús la societat més exigent, perquè quan més siguem nosaltres, les empreses tindran que també transformar-se.
Sí, però és el que et dic, que sempre es pot veure de la manera negativa. Igual que una persona que fa de voluntari, hi ha gent que diu, tu fas de voluntari per aparentar, o tu fas de voluntari perquè et diuen que està bé o per netejar la teva consciència. Jo dic que és igual, el qüestió és que tu fas de voluntari, no? La majoria de les vegades...
Ja s'hi trobarà.
Exacte, la majoria de les vegades qui diu això és precisament qui no és voluntari. Llavors arriba un moment en què jo ja prescindeixo d'aquests comentaris i intento fer el que crec que és més correcte.
Digue'm, Robert,
sí, no, jo crec que, a veure, des de la vessant dels empresaris, vull dir, si a poc a poc la societat es va conscienciant de que tot el que tenim es pot repartir més igualitàriament, la pròpia societat anirà evolucionant i anirà estant millor, no? Aquesta és la vessant que nosaltres vam agafar tots tres. Vull dir, des del primer moment que els pares ens van deixar continuar amb el celler, quan eren tres persones que veníem de sectors completament diferents, que no ens dedicàvem al celler, cada un venia de la seva feina. Al mateix moment vam dir, a mesura que nosaltres anem evolucionant, anem creixent, anem guanyant més diners, que millor que poder compartir una part. Vull dir, aquest egoisme de voler tindre-ho tot, doncs en el moment que pots ajudar a que altra gent pugui caminar, doncs ho trobo superinteressant.
I sobretot, Robert, quan existeix, com comentava el Maria José, les grans diferències tan abismals.
Sí,
no?
És sí.
A dir, una cosa és un senyor que pot guanyar una quantitat, visqui bé i pensi, bueno, és que hi ha gent que no té pràcticament res, no?
Sí, sí, està clar. Nosaltres creiem que amb una petita aportació, no del celler en si, sinó de qualsevol ciutadà, ja sigui perquè treballi amb un altre o té un propi negoci. Ho deia la Maria José, amb petites aportacions, hi ha petites ONGs que realment fan unes tasques molt grans a qualsevol part del món, eh?
Sí, jo voldria afegir també que nosaltres des de la federació veiem molts casos que no queden constància, perquè no és una empresa tal, sinó que són gent de manera individual i totalment altruista i anònima, que dona, i potser no tenen diners, però sí que donen allò que ja no els fa servei, i mare meva, el que arriba a fer servir, no, a altres persones, aquelles coses que tu ja tires en desús. I en això en tenim milers d'exemples, que evidentment no són públics, però que fan molt, molt servei a la societat.
L'empresa, ja et dic, hem tingut una desgràcia que arribessi la crisi, és veritat, Eva? Perquè havíem començat sí. Una mica bé, no?
Sí.
Ara mateix el 22 arroba, havíem fet un intent de fer un equip de voluntari fos interessant, perquè clar, les empreses, a part de col·laborar, com diu el Robert, a més s'ha assabentat que per cohesionar el seu personal, una forma de bona de fer-ho, és missa de voluntariat, que facin voluntariat els propis treballadors de l'empresa.
Sí.
Ara mateix, per exemple, Berti ho està fent Mafre, bueno, moltes empreses ho estan fent, i això és molt interessant.
Sí, hi ha diverses iniciatives en aquest sentit, i la veritat, les experiències demostren que són interessants i que les persones que ho fan realment es queden sensibilitzades i miren el món d'una altra manera. En el fons, és el que volem tots, canviar el punt de vista que tenim, no? I jo sé d'experiències de treballadors d'una empresa que han anat a una entitat petita a fer un dia de voluntariat, i com han canviat les coses, no? Mm-hmm.
Perquè el treballador diu, bueno, aquesta empresa, aquest senyor capitalista que està fent negoci amb mi, és a dir, el meu pla plusual va cap a ell, doncs no, mira, una part de la seva pla plusual va cap a l'ONG, cap a les entitats del tercer sector. Sí. Altres exemples que ho estàveu intentant, ho estàveu fent, Eva?
Altres exemples d'això, sí. D'empreses?
Sí, que estàveu intentant o que...
Sí, ara tenim una empresa també que vol fer una acció puntual, perquè normalment es comença per una acció puntual, després la federació fa unes xerrades de formació i després ja fan projectes més llargs. És com un camí que van seguint mica en mica, no? Ara tenim una empresa que ens ha demanat fer una acció puntual amb persones amb problemes neurològics i, bueno, com a primera cosa que faran, probablement ja sigui ja molt aviat, portaran persones que tenen deficiències neurològiques a veure una obra de teatre en què el protagonista també té una certa deficiència. I la qüestió és agafar aquestes persones, acompanyar-les juntament amb els voluntaris habituals, acompanyar-les al teatre i després anar a sopar, tots junts. Jo crec que parlar amb persones que tenen problemes és una cosa que molta gent no ha fet mai.
I veu un altre moment, Maria José, tu deies que hauries muntat una empresa o alguna cosa així, sembla ser, m'has comentat alguna cosa, no?
Sí. Estem...
No, tu seràs segur, seràs solidària, home, jo tinc de preguntar.
Home, jo, per exemple, hi ha hagut un moment que has dit, clar, no pots dir capitalista humà. Jo crec que estem en un moment que hem de revolucionar una mica això i hem d'arribar a aquest capitalista humà, perquè el fet aquest de l'economia aquesta tan liberal i de jo guanyo per mi, però almenys al món estem tots junts, vull dir, hem de començar a transcendir aquestes limitacions i començar a parlar de capitalista humà, d'una altra manera de fer les coses. Per exemple, amb això que parlàveu, no? Jo ara també estic d'emprenedora en una empresa i vull que sigui una empresa social i vinculada a un concepte filosòfic de valors, i això ha d'anar unit al concepte empresa, i jo ho veig molt clar, i m'ha agradat molt sentir-lo al Robert,
sí.
Perquè va en aquesta direcció i ella també.
Mm-hmm. Amics i amigues, és una filosofia de vida que estem implantant, Maria José, sí, Eva, sí. I Robert, és una filosofia de que, bueno, que algun no ens agrada ser molt ric, ni ens agrada anar a hotels de 5 estrelles, amb un de 3-4 estem prou bé, no? Si estàs ben acompanyat, de veritat, Maria José, el més important primer és la companyia, que mentre que sigui una mica netet i tal, i es pugui estar-hi a prou. Vinga, gràcies, Robert, moltíssimes gràcies.
Moltes
espero
gràcies.
Que el negoci vagi cap endavant. El dia que arribis a aquesta que t'he dit, m'avises una mica també per gaudir d'un dels teus premis.
Molt, seria un plaer.
I també ens presenta Eva. Nosaltres ens presentem dintre poc aquesta oportunitat, aquesta empresa, aviam si ens pot caure alguna meva finestra. Moltes gràcies, Eva.
Gràcies a tu.
Per la teva presència i també, Maria José.
Gràcies a vosaltres.
Fins sempre a tots vosaltres. Ja veieu, cap a una nova filosofia de vida. Les de les entitats del tercer sector, les de sense afany de lucre.